Bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. El club tenis taula de l'Hospitalet seguirà la temporada vinent a la Superdivisió, màxima categoria espanyola de tenis taula. El triomf contra Olot i la derrota de l'Escala fa que ara mateix el conjunt d'Òscar Gallego estigui matemàticament salvat a falta de 4 jornades. L'enhorabona a l'equip i ara repassem la resta de titulars perquè aquest cap de setmana ha estat especialment positiu per a l'esport de l'Hospitalet. L'Hospi allarga el seu bon moment amb un triomf sòlid contra el Peralada per 3-0. El conjunt de Sergio Fuste acumula 5 partits sense encaixar cap gol, 13 punts dels últims 15 possibles i es consolida a la zona de play-off. El Sandà Sevi l'Hospitalet sobreviu contra un rival duríssim, el Castelldefels, i guanya 77-76. L'Hospi serà tercer. El Tecla Sala, per la seva banda, perd el Prat, però ho té tot a favor per tancar la salvació la pròxima jornada contra Granollers. Triomf èpic de l'Hospitalet Pioners i salvació del conjunt de Víctor Martín. Els hospitalencs necessitaven guanyar el líder, els Terrassa Reds, i ho van fer per 25-20 en el millor partit de la temporada. I comencem, com sempre, amb el món del futbol, amb el món del centre d'esport l'Hospitalet. Saludem a la Laia Gutiérrez. Laia, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Andrés.
Doncs anem a repassar, com sempre, Laia. Primer, els resultats i la classificació d'aquesta tercera federació que està ja arribant al seu final. Els resultats, que són els següents. La victòria del Cornellà in extremis contra el Tona. La Fundació Esportiva Grama va superar el Badalona 2-0. L'Europa B va guanyar la Muntanyesa. El Manresa va patir, però finalment va guanyar 2-0 contra Cerdanyola, el pròxim rival de l'Hospi. L'Hospi, sòlid 3-0 contra el Peralada. El Vilassar va superar l'Escala 1-4. Empat sense gols entre el Lleida i el Sant Cristóbal. El Vic, que va golejar 5-0 al Can Vidalet. I per últim, 2-2 entre Vilanova i la Geltrú i el Mollerussa. La classificació amb el líder, el Manresa, 60 punts, quan només falten 4 jornades pel final. El Badalona en té 57, a 3 dels Bages. El Cornellà té 55, tercer. L'Hospi és quart, amb 50 punts. 47 en té el Vilanova i 44 la Fundació Esportiva Grama. Per tant, l'Hospi té 6 punts d'avantatge ja respecte al 6è classificat, el primer equip que no aniria en play-off. L'Escala en té 40, igual que el Tona, amb 39 trobem la Muntanyesa i l'Europa B, 38 punts, 11 classificat Peralada, 35 el Mollerussa, 33 el Sant Cristóbal, 31, 14è lloc pel Vilassar de Mar, 29 pel Can Vidalet, a la zona de descens Cerdanyola 28, Vic també 28 i últim classificat el Lleida amb 23. I ja veiem imatges d'aquest Hospi 3, Peralada 0, triomf sòlid, victòria sòlida del conjunt riberenc, que sembla que està en el millor moment de temporada, Laia.
Bueno, com bé has dit, completa de manera sòlida aquest partit davant el Peralada, però sí que és veritat que més enllà del joc, no, podríem parlar també del canvi de mentalitat que ha tingut l'Hospi respecte a fa unes jornades enrere. Veiem un equip molt més madur, més fiable, sap llegir millor els partits i jo crec que això explica aquesta bona dinàmica i també la victòria clara per 3-0 d'ahir.
És que de fet són 5 partits sense encaixar cap gol, 5, i és una cosa que a més, aquí veiem precisament l'ocasió.
Sí. Aquí... He de dir que per mi aquesta va ser l'ocasió més clara que va tenir el Peralada.
Home, per tu i per tothom, és a dir, no és cap novetat, però sí que és veritat que més enllà d'aquesta ocasió, que aquí sí que l'Hospi va tenir una miqueta de sort, sí. Que també és important la sort, que a vegades estem aquí analitzant el tema tècnic-tàctic i moltes vegades també a vegades si aquest gol del Peralada hagués entrat, doncs segurament
hagués canviat tot el partit.
Hauria estat molt diferent. Sí. No va entrar, afortunadament, i això va aprofitar l'Hospi per una de les coses que sí que sembla que ara és innegable, no? Que és molt més contundent també davant. L'Hospi sí. Està sent molt segur darrere i més contundent davant, Laia.
També he de dir que, en general, l'equip rival han vingut sobretot a pilota, normalment totes les ocasions que han tingut han sigut a pilota aturada, especialment en corners i faltes laterals, com hem vist abans. I bueno, aquí estem veient el penal, no, de
què et sembla? Vinga, Adri.
Mulla,
què et sembla?
Em mullo. Contacta ja.
Sí.
I si l'àrbitre ho va assenyalar, és que era penal i ja està.
Sí, jo crec que hi ha contacte, més enllà de que, evidentment, clar, d'aquí hauríem d'analitzar si és suficient contacte o no, però contacte n'hi ha, per tant, no hi ha més. I el gol d'Ignasi Kerr, sí. Que porta 19 gols, ja.
Jo crec que a ell no s'ho esperava tampoc, perquè jo el gol,
a veure,
en directe,
també vaig pensar... Sí, sap greu, però també s'ha de dir que aquí hi ha col·laboració del porter, del rival, que no, potser no estava tot l'encertat que hauria, però en qualsevol cas, 19 gols d'Ignasi Kerr.
Sí, i te'n vas als descamps amb 2-0, important.
I, evidentment, això, un 2-0 amb el descans. Sabem que l'Ospi normalment aquest any ha patit molt quan estava darrere el marcador, però ha patit molt poc
sí.
quan estava per davant, doncs amb un 2-0 al descans era una situació més que idònia per al conjunt de Sergio Juste. Què et va semblar la segona part?
Jo sempre dic que els primers minuts de la primera i la segona part, i ho dic a cada programa, l'Ospi sempre surt amb molta intensitat. De fet, van tenir, l'Adri va tenir com l'ocasió per fer el tercer. Com sempre dic, bueno, com he dit abans, el Peralada sí que és veritat que la majoria d'ocasions van ser de corna.
I aquí veiem un altre precisament.
Però amb la solidesa i tenim a Aliaga a porter.
No passa nada, tenemos a Aliaga.
Tenemos a Aliaga.
I aquí hi ha l'Ospi que com dèiem, no? que va tenir... Jo crec que la segona part va ser de l'Ospi estar intens, però també és veritat que sabent que tenia el 2-0 tampoc es va estirar molt, va preferir doncs, guardar-se forces per altres dies, però en qualsevol cas, és el que deies tu, al final, Peralada, i repassant una mica el resum, no va inquietar, o sigui, més enllà de la primera que hem dit, i aquí venim al gol de Flavio.
Sí, una errada hipergreu.
Una altra col·laboració del porter.
entre la defensa i el porter.
I el gol més fàcil.
Sí, el gol més fàcil, jo crec que de la carrera que té
Sí, ho vam comentar a la roda de premsa, molt semblant, i aquí ja ens perdonaran per fer un guinyo a futbol de primera divisió, però molt semblant al de Lamine Yamal contra l'Espanyol, en el sentit que no hi havia més. I amb el 3-0, doncs, bé, l'Ospi va intentar més, va haver-hi canvis, Buba
sí, va Buba. Poder... Va tenir una ocasió també clara, i també veiem aquesta de Carlos, que sí que és veritat que se'n va per sobre del travesser, però...
Sí, però en qualsevol cas, l'Ospi jo crec que, i més enllà, i això evidentment són els highlights, com es diuen, les millors ocasions, això no es veu segurament, això només es veuen, diguem, les grans oportunitats, però sí que és cert que sobretot l'allà, a mi el que em va semblar és que l'Ospi estava molt, molt, molt còmode sobre el terreny de joc. Més enllà, insisteixo, d'haver creat més o menys ocasions, va ser un partit tan plàcid, i com venim del que venim, la sensació és de l'Ospi d'equip absolutament madur, sòlid, professional, sí. No sé com ho vas veure tu, però jo vaig veure el partit amb molta tranquil·litat, que ja és una cosa...
Jo també vaig gaudir molt, també he de destacar la regularitat que està tenint l'Ospi en aquestes últimes jornades, que crec que és una cosa que esperava tant l'equip com l'afició, i això es reclamava jornada tras jornada, i com va dir Sergio Juste fa un parell de dies en una roda de premsa de l'exigència de la categoria, com és la tercera federació, mantenir també aquestes 5 porteries a 0 també dona vida, i és molt important.
Al final, ho ha dit des del minut 1 Sergio Juste, l'equip, si és sòlid darrere, davant té molta pólvora. Entre Ignasi, Flavio, Joel, Javi, Buba... És bastant complicat que l'Ospi no tingui ocasions. Per tant, si tens la solidesa defensiva davant, doncs segurament alguna cosa sempre cau. Anem a sentir què deien els protagonistes de la victòria de l'Ospi 3-0 davant del Peralada.
Penso que s'estan donant les coses que portem treballant des de l'inici i bueno, hem aconseguit aquesta solidesa defensiva sobretot i penso que amb això ens està donant molt. Després ara, aquestes últimes setmanes hem treballat també una mica més l'ofensiu i penso que també està sortint. És que al final pues, bueno, és un treball que porten fent ells.
Hem patit molt durant mesos endarrere i ha costat molt arribar fins aquí. I ara, sobretot això, a seguir competint i a seguir disfrutant del que ve.
Estem en una bona dinàmica, crec que l'equip portava molt de temps treballant perquè això passés, i ara res, encara aquest final de temporada completament igual, és superimportant que no baixem el pistó per entrar bé al play-off i poder ascendir, que és el que volem.
Quina diferència de rodes de premsa que estem vivint últimament a l'estadi municipal, amb molta més tranquil·litat, amb molt més de positivisme després de la bona dinàmica del centre d'esport Hospitalet. Millor jugador de l'Ospi, et dic que Joaquín Alquézar, d'Ospi Ràdio, ha votat per Joel Lasso. A qui vota Laia Gutiérrez?
Jo, Ignasi Kerr, més enllà del gol que ens va donar, que, òbviament, ampliar l'avantatge i te'n vas amb 2-0 al descans, per mi va ser un jugador clau en tot el partit, va condicionar molt el joc també del Peralada perquè ho van haver de defensar amb moltes faltes, i ha de dir aquí que hi ha faltes que no es van pitar.
Això però sempre bueno, li passa al pobre.
Sí. També demostra...
Com aguanta, doncs clar, li van donant.
També demostra aquesta pólvora que has mencionat abans i que sempre comenten tot l'equip, que l'Ospi té molta pólvora a nivell ofensiu, i amb jugadors com ell, com Flavio o Joel, sempre et generen perill.
Doncs anem a veure com tenim la classificació del millor jugador del Centre d'Esports l'Hospitalet, amb els vots de Joel Lasso i d'Ignasi Kerr. I ja la veieu, amb Adrià Liaga i Flavio Ribeiro, 10 punts, Ignasi Kerr, que amb aquest puntet suma 9, per tant s'apropa als líders, Pele, que continua amb 6, Joel Lasso, que també ara aquest puntet de més ja en suma 5, i després altres jugadors del Centre d'Esports l'Hospitalet. En aquest tram final de temporada encara s'ha de decidir qui és el millor jugador de l'Hospi d'aquesta temporada 2025-2026. I acabem, com sempre, el resum de l'Hospi amb el proper rival, que és el Cerdanyola. D'inici, rival de la part baixa. Això té un doble sentit, perquè evidentment és un rival que a priori hauria de ser, entre cometes, assequible, assumible per l'Hospi, però d'altra banda s'està jugant la vida, el Cerdanyola, Laia.
Sí. Jo crec que no serà un partit gens fàcil. El Cerdanyola, com has dit, es juga molt. Sí que és veritat que venen i arriba d'una mala dinàmica de resultats, amb un empat i crec que 3 derrotes en els últims partits, però ells estan ocupant ara mateix posicions de descens, el que ells lluitaran per mantenir-se per mantenir la permanència a la Tercera Federació, i ells jugaran amb molta intensitat,
òbviament. I juguen a casa.
Sí, i sí que és veritat que l'objectiu de l'Hospi és totalment diferent, no? Buscant consolidar la posició de play-off i també escurçar la distància amb el Cornellà, perquè hi ha una distància de 5 punts. No
és? És viable arribar al Cornellà, sobretot tenint en compte que també hi ha un enfrontament directe entre l'Hospi i Cornellà a l'última jornada. Laia, com sempre, moltes gràcies per la teva feina. Ens veiem dilluns vinent, parlant del Cerdanyola l'Hospi. Doncs tanquem a l'Hospi masculí, però seguim parlant del Centre d'Esports l'Hospitalet, en aquest cas del conjunt femení, que va superar 5-1 a l'Aro, i per tant continua a la part de dalt de la classificació, continua segon ara mateix el conjunt de Cristian Gutiérrez, a 2 punts de l'Ona Sant Adrià, que és el líder, i compta perquè la setmana vinent hi ha un Ona Sant Adrià Hospi. Per tant, la setmana vinent es decidirà bona part de la temporada del conjunt de Cristian Gutiérrez. Però anem a parlar primer del partit d'aquesta setmana, d'aquest Hospi Aro, d'aquest 5-1. Va sortir el conjunt de Cristian Gutiérrez, com sempre, amb ganes de marcadora, d'intentar solucionar ràpid el partit. Ho va aconseguir Ivy Jane Johnson, minut 7, marcava l'1-0 favorable al conjunt riberenc. Com sempre, també, a minut 31, arribava a tenir batalla, marcava el 2-0. Era ja, aquí ja encarrilava el partit l'Hospi. A més, tenint en compte que el conjunt visitant va tenir una expulsió a la primera part, per tant l'Hospi entrava a la segona part amb 2-0 i amb una jugadora més, per tant semblava que tot estava molt de cara pel conjunt de Cristian Gutiérrez, més encara després del segon gol d'Aitana Batalla, minut 58, es posava 3-0 al conjunt riberenc. Sí que és veritat que va haver un moment una mica més de dubtes amb aquest penal a favor de l'Aro i el gol de Mònica Ayats, minut 71. Aquí van ser segurament els minuts una mica més complicats per les riberenques, però una mica més tard anotava Andrea Morata, minut 78, anotava el 4-1, i ja pràcticament al final de partit Ivy Jane Johnson anotava el 5-1 definitiu, que tancava la golejada del Centre d'Esports l'Hospitalet, segones, i la setmana vinent partit a camp del líder, partit molt important del conjunt de Cristian Gutiérrez.
El partido nos ha costado un poquito más, al final el equipo rival también juega, ella su planteamiento de partido pues ha sido ese, ha sido un planteamiento muy intenso, un planteamiento de ir mucho a duelos, han hecho un buen partido, nosotras creo que también, que no nos hemos perdido los papeles en ningún momento, hemos estado muy bien con balón, muy bien sin balón, y al final el resultado es bueno, las sensaciones son buenas y con un 5-1 salimos contentos.
Al principio sí que es verdad que nos ha costado un poco, nos hemos ido a la media parte con 2-0, que es un resultado que pues no nos suele gustar mucho, pero yo creo que al final hemos cambiado el chip, hemos apretado muchísimo más y lo hemos conseguido sacar con los otros goles.
Parlem de bàsquet perquè ja tenim pràcticament acabada la lliga regular de la tercera FEB. Primer, com sempre, saludem a don Enric Bonet i Ocaña. Com estàs, Enric?
Bona tarda a tothom. Queda, però, una última jornada
amb coses en joc.
Apostoflant, com diu el gran Robi.
Amb coses en joc, i veurem què passa amb els dos equips de la ciutat, tant el Cerdanyola Hospitalet com el Tecla Salaguer. Comencem repassant els resultats i classificació del grup CA de l'Hospi, que va jugar a casa. següents resultats, amb la victòria del Ciutat d'Inca davant del Boet Mataró, l'Hospi, que va superar per la mínima el Castelldefels, 77-76, el Mollerussa no va fallar i va guanyar a camp de l'Alfindent, el Roser va superar el Club Bàsquet Baix, 76-58, el Tarragona tampoc va fallar, 80-72 contra l'Igualada, el Sarreal va superar el Barbastro i, per últim, el Sant Cugat va caure a casa contra el Calvià. A falta d'una jornada, tenim la classificació amb el Pujol Mollerussa primer, 22 victòries, 3 derrotes, 21-4 segon el Tarragona, tercer i serà 100% tercer classificat el Sanda CB l'Hospitalet, 20 victòries i 5 derrotes, quart i també serà segon quart el Castelldefels, 15-10, sisè, cinquè lloc pel Club Bàsquet Valls i l'Igualada amb 13 victòries i 12 derrotes. Amb 12 i 13 trobem el Sarreal, 11-14 per dos equips, pel Barbastre i pel Samarina Ciutat d'Inca. 10-15 per tres equips, Sant Cugat, Calvià i Roser, que ja seria l'equip que ara mateix baixaria a la a Supercopa. I penúltim classificat, Boet Mataró, 5 victòries, 20 derrotes. Últim, el Findent, 2 victòries, 23 derrotes. Imatges d'aquest partit entre l'Hospi i el Castelldefels, petit, dur, complicat, suat, molts qualificatius que podríem dir d'aquest partit, d'aquesta victòria de l'Hospi, Enric.
Aquí en tens un altre. Partit apretat, molt apretat. Si no, fixeu-vos en els parcials, eh? El primer queda 20-20, el segon el guanya de 6 el Sandà l'Hospitalet, però el tercer el guanya el Tiburón Castelldefels, també de 6. O sigui que vam arribar als últims 10 minuts amb 59 al marcador. Tot per decidir, evidentment, el tram final, més d'un i més de tres, vam pensar que ens en anàvem a la pròrroga, i ves si no podíem anar a la segona pròrroga, i un dels grans culpables del bon partit del bàsquet Castelldefels, ara el veiem en imatges, i aquí tenim l'altre, eh? El 20 i el 29, Eric Mañas i Marc Mañas van ser els dos segurament més destacats de l'equip visitant, juntament amb un Pol Saiz, que ara em comentaves, Andrés, que havia estat vinculat al CB l'Hospitalet, cosa que jo desconeixia, però tu no, perquè per alguna cosa en saps tu més que no pas jo. Va acabar amb 13 punts. Aquí el tenim a imatges, el número 3. El Santiago Serrataco, 4 rebots ofensius. I m'aturo aquí perquè aquesta és una de les dues coses que menys em van agradar del partit de dissabte. I és que 13 dels 19 rebots del bàsquet Castelldefels van ser en atac. 13 dels 39 vol dir una tercera part. Són molts rebots en defensa que se li van escapar al CB l'Hospitalet i que, evidentment, els va aprofitar el bàsquet Castelldefels. I això, de cara als play-offs, ho hem de vigilar. L'Alberto Vicente, ex del CB l'Hospitalet, va acabar amb 6 rebots, justament, tot i que només un en atac. I el Marc Mañas, que ara us comentava, doncs va acabar amb 11 punts, 10 rebots, gran partit seu. I l'Eric Mañas, que es va atabar la massa. Va fer un molt bon partit, 17 punts, tot i no arribar al 50% en tirs de camp, però es va enganxar amb el Gerard Sevillano, amb el Nil Baqués, i això doncs el va acabar destarotant, i doncs per què no dir-ho? Això ens va afavorir moltíssim, perquè és un jugador amb molt de perill, amb 20 de valoració de mitjana, és un jugador que havia fet un gran partit davant el Boet Mataró, 24 punts, 7 rebots, 9 faltes rebudes i 32 de valoració, o sigui que va fregar el triple-doble, i al final, doncs, evidentment, aquesta obnubilació que va tenir mental ens va anar de fàbula. Però parlem dels nostres. El Gerard i el Nil us el deixo per després, perquè són els més destacats per variar. Àngelo Alexandre, 15 punts amb 3 aliups de fàbula, 5 rebots, 17 de valoració. És un jugador que a la zona domina com pocs. El Pol Barbecho s'hi va afegir a la zona, i me n'alegro molt, perquè ja havia anotat 10 punts a la pista del Barbastro. Va capturar 9 rebots en l'última jornada aquí al poliesportiu Marcelí Maneja davant el CB Igualada, i davant el bàsquet Castelldefels va jugar 17 minuts en els quals va anotar 10 punts amb un molt bo 4 de 6 en tirs de 2 i sobretot anotant els dos tirs lliures a què tenia dret. Era un jugador que tenia problemes en el tir lliure, com altres jugadors que al llarg de la temporada han patit en aquest aspecte, però aquest 2 de 2, doncs, evidentment, és molt important. El Gerard Sevillano, no cal ni dir-ho, sembla que no fa res, però fixeu-vos en els seus números, 13 punts, 12 rebots, donant assistències, recuperant aquesta, em torno a frenar, és l'altre aspecte que no em va agradar el partit, només 4 pilotes es van recuperar al llarg dels 40 minuts, són molt poques, és cert que el bàsquet Castelldefels només va perdre 6 pilotes, nosaltres, en canvi, vam perdre 17. Aquí està el tir lliure decisiu, l'intent ja d'Eric Mañas que no arriba enlloc, i, evidentment, doncs, el Nil Baqués que abans de que m'ho preguntis ja t'ho dic ara. És el més ben valorat del partit, és el millor. 19 punts, 7 rebots, 4 assistències, va provocar 5 faltes, va acabar amb un 27 de valoració. Victòria d'un punt, victòria important i... I tercers sensacions de cara als play-off.
I tercers, de forma matemàtica ja segur, el seu hospitalet ja no pot ser segon, ja no podia ser quart tampoc abans, per tant l'hospi serà tercer. Després explicarem una miqueta amb calma què significa aquest tercer lloc del seu hospitalet. Però abans, com sempre, anem a sentir què ens deia l'Òscar Navarro, el tècnic, i un home que hi tornava, en Xavi Guia.
No, estic content per la part de la victòria, crec que... És una victòria de molt ofici. Hem sabut patir, hem sabut estar per darrere el marcador en el tercer quart quan la cosa es complicava, també el quart període. Però també a mi, com a entrenador, com a Òscar, a mi aquest tipus de partits no m'agraden gaire.
L'important és haver tret la victòria. Ja sabíem que seria un partit... complicat i bueno, ja el partit de l'anada també va ser un partit també així tens. Ens ho vam prendre amb calma perquè no volíem tornar a repetir els errors de la temporada passada de tantes recaigudes i estic bé, evidentment amb molt falta de ritme, però bueno, content de a poc tornar a entrar al grup, poder ajudar en el que sigui a l'equip i a l'Òscar.
Doncs en Xavi Guia, que tornava després de molts partits per aquesta lesió del bessó, que li està afectant des de les últimes temporades, i un Òscar Navarro que es mossegava una mica la llengua, perquè considerava ell, i jo reconec que estic una mica d'acord, que potser Castelldefels a vegades es va passar una mica de frenada, amb el fet de ser, de defensar dur i de ser intens, a vegades es passava de frenada. Crec, el Castelldefels, no sé com ho vas veure tu, però jo crec que va haver-hi algun moment de targeta groga, si em permets el símil futbolístic, al Castelldefels.
Ara els joves és quan diuen allò del frame, no? Hi ha unes línies i tu no pots sortir d'aquestes línies. Jo entenc que el trash talking forma part de dintre d'aquestes línies. El problema sempre és que tu en un moment donat facis ostentació de gestos, de moviments, que et tires al públic en contra els jugadors de l'altre equip, en contra, fins i tot els teus propis companys poden recriminar-t'ho i no diguem ja els àrbitres, que els poses pelos de punta, no? Aleshores, doncs, evidentment, aquí està el tema. Torno a repetir, mirem la part positiva. Aquest atabalament va significar al final tenir el cap molt ben posat per part del Gerard i del Nil especialment. I escolta, si tots els partits han de ser així, ja ho firmo.
Segurament és la part més positiva del que podem treure del partit de dissabte, és que l'Hospi crec que va estar madur en tot moment amb això i va saber reconduir el partit a on tocava, i no era fàcil, no era fàcil per part del Club Bàsquet l'Hospitalet, insistim, per la forma de jugar una mica a vegades fregant el límit del Castelldefels. Anem a parlar de l'altre equip de la ciutat, del Tecla Sala, i com sempre, comencem amb els resultats i la classificació. Els resultats que són els següents, amb la derrota de Granollers 81-83 davant l'Andratx, el Prat, que va superar àmpliament, hem de dir-ho, el Sant Andreu Prima Bàsquet Club Tecla Sala 97-64, la Muela va caure a casa contra l'Es Castell, aquest resultat ens interessa i molt, el Cornellà, que va caure també com a local contra el Cese, el Navàs no va deixar opció al quarter de Huerva, 101-64, el Vic va superar per la mínima l'Esparreguera i per últim el quart també va caure com a local 61-84 contra el Club Bàsquet Mollet. La classificació liderada i a campió, ja ho sabem, el Club Bàsquet Prat, 24 victòries i una derrota, el Vic en té 20 victòries i 5 derrotes, els mateix resta que el Navàs. Ara mateix l'Hospi jugaria contra el Navàs en aquesta eliminatòria, en aquesta primera eliminatòria d'ascens. Seria Hospi Navàs i seria a l'Hospitalet. Si la lliga acabés ara mateix d'aquesta forma, seria aquesta la primera eliminatòria del Club Bàsquet l'Hospitalet. Quart classificat, el Mollet, amb 17 victòries i 8 derrotes. Encara té opcions de ser quart l'Es Castell de Raül Jodra, 16 victòries i 9 derrotes. Amb 13 i 12 trobem el Cese i el Cornellà, 11-14 per Granollers i quarter de Huerva, 10-15 per Esparreguera, 7-18 per el Tecla Sala, mateix registre, però amb el bàsquet a favor dels hospitalencs, mateix registre que la Muela, 5-20 per l'Andratx i 1-24 pel Club Bàsquet Quart. Imatges d'aquest partit contra el Club Bàsquet Prat, evidentment era molt complicat per part del Tecla poder superar el conjunt del Baix Llobregat. no va ser possible, però en qualsevol cas, derrota intranscendent, podríem dir, o com a mínim no excessivament important pel que busca el Tecla Sala, Enric.
Que difícil és guanyar al pavelló Joan Busquets. El CB l'Hospitalet ha estat aquí unes quantes vegades en les últimes temporades i la veritat és que els pretencs com apreten, permeteu-me la gracieta. Fonamentalment és que van dominar en totes les facetes els locals. En el rebot, fixeu-vos en l'estadística, 47 a 36, 11 rebots més. Van lliurar 24 assistències al llarg del partit, van recuperar 14 pilotes. I el Sandà Electroclima Tecla Sala no és que fes un mal partit, perquè si et fixes en els seus percentatges són bons, tot i que en el tir de dos no es va arribar al 40%, però en el triple 6 de 17, això és un 35%. I molt bé, l'equip del Cristian Gómez en el tir lliure, 80%, 12 de 15. On va venir el problema? Doncs, evidentment, que el Prat va tirar molt més que no pas el Tecla Sala. Fins a 15 tirs de camp més pel Club Bàsquet Prat que no pas pel Tecla Sala. I això sí, remarcar doncs, la baixa una setmana més del Pau González, que després parlarem d'ell i evidentment això l'equip ho va notar. Bon partit, el millor de tots, el Marc García, un jugador que té una mitjana de 7 punts, 3 rebots i mig, doncs es va multiplicar el dissabte passat perquè va acabar amb 16 punts i 5 rebots. Amb un 20 de valoració va acabar el 22 del Tecla Sala. Bon partit també del Rubén Fernández, que té una mitjana de 6 punts, 3 rebots, i doncs va complir una mica amb el paper, 7 punts, 3 rebots i 3 assistències, doncs també donant un pas endavant, però evidentment no n'hi va haver prou. L'Edu Martín va ser el segon més valorat del Tecla, però aquí el problema del dissabte va ser que no vam trobar el Palomares, el Silva, el Dalet, tots ells ofegats per un Prat que va acabar fins a 120 crèdits de valoració. És molt complicat amb aquestes mitjanes doncs, intentar plantar cara. Ja el primer quart, 29 a 14, ja feia preveure núvols negres a l'horitzó. 20 a 21, el segon quart va ser l'únic que va guanyar el Tecla Sala, intentant d'alguna manera portar el partit a la segona part per mirar de trobar solucions, però evidentment les respostes no van arribar. A la banqueta va estar bé el Tecla Sala, 31 punts anotats, són quasi la meitat de tot el partit, però molt, molt complicat. La part més important, evidentment, però va arribar des del partit del Frival Calamuela, no? Aquesta derrota doncs, que fa que arribin tots dos a l'última jornada empatats, i ara parlarem del que ve per endavant, perquè evidentment és de traca.
Sí, ara parlarem evidentment del proper partit del Tecla Sala, que és decisiu, absolutament, però sobretot aquesta idea és la clau, no? El Tecla tenia molt complicat poder competir contra el Prat, això ho sabia tothom, ho sabia el mateix Cristian Gómez, ho sabia els jugadors i l'afició del Tecla, i allò important era, entre cometes, resar, pel tal que la Muela perdés el seu partit contra l'Es Castell, que és el que va passar, i això doncs obre l'horitzó molt i molt al Tecla Sala per assolir la salvació. Ara ho analitzem, Enric, però abans, com sempre, anem a sentir què ens deia Cristian Gómez després d'aquest partit, d'aquesta derrota contra el Prat.
Hem intentat competir, sabíem de l'entitat contra la que jugàvem. El Prat té un equipàs, bueno, fins que ens han aguantat les forces doncs hem intentat aguantar el marcador, però bueno, cada vegada que ens apropàvem una mica ells a base de triples marxaven una altra vegada, no? I al final la corda l'hem intentat estirar el que hem pogut, però ja no ens han arribat les forces.
Nil Baqués i Marc García són els dos millors jugadors, els dos vots de don Enric Bonet, no?
Marc García, 16 punts, 5 rebots, 3 assistències, 3 recuperacions, 20 de valoració, i el Nil Baqués, doncs, com us comentava ara, amb aquests...
Ja no sé ni... Ja no sabem on te'n dient. 29 de valoració crec que tenia Nil Baqués, deixa'm que jo també...
19 punts, 7 rebots, 4 assistències, 5 faltes rebudes i 27
de valoració. Bé, doncs anem a veure com tenen la classificació del millor jugador de tercera FEB dels equips hospitalencs, una classificació que ja veieu que té un campió ja clar, i és culpa de l'Enric Bonet, que un dia li va pispar un MVP al Nil Baqués, i des de llavors doncs, ha estat intractable, i el Nil Baqués ja suma 17 punts. 9 per Marc Fontanals, un altre dels homes més regulars d'aquesta competició, l'Edu Martín i el Gerard Sabino en tenen 8, com el Benitzon Silva. Bé, aquesta és la classificació que, evidentment, doncs, falta una jornada, segur, que ja sabem que guanyarà el Nil Baqués del seu Hospitalet. I com dèiem, propers rivals, i molt importants perquè és l'última jornada, l'OSPI ha d'intentar guanyar sí o sí per mantenir el factor pista en última, amb la primera eliminatòria d'ascens, i sobretot el Tecla doncs, es juga moltes coses. Jugar contra Granollers, partit important, i amb l'ull posat amb què fa la Muela que juga a la pista del Vic. Però anem a parlar del que ens interessa a nosaltres, que és el Tecla Sala. Proper rival contra Granollers, Enric.
Però és que jo, abans de fixar-me en el Tecla Sala, és que tinc els ulls posats a Vic, eh?
Sí, sí, home, claro.
És molt important perquè el Vic ara mateix és segon, el Navàs és tercer, i el Navàs resulta que juga a la pista del Club Bàsquet Mollet, que és quart classificat. Per tant, el Navàs és molt probable que vagi a guanyar com sigui. Per tant, el CB Vic farà molt bé de fer els deures, o sigui que a la pista del Castell d'en Planes és molt important que ens faci un favor. Per la seva banda, el Tecla Sala jugarà contra el Granollers, que és vuitè, que no juga res, i que seria molt important repetir el resultat de l'anada, 59-71. Aquest va ser el marcador a favor del Tecla Sala el passat 10 de gener, si no me'n recordo malament, amb un Pau González, que aquell dia el vam tenir molt bé, amb 20 punts, 6 rebots, i ben acompanyat pel Marc García, pel Marc Fontanals, jugadors que seria molt important que aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, horari unificat, doncs fessin aquest pas endavant per certificar la victòria en cas de que des de l'Osona ens arribin males notícies. Quins seran els grans problemes del CB Granollers? Doncs el Joel Juárez, 11 punts per partit, un jugador que va estar al Náutico Tenerife a la 2021-2022 a la Lliga EVA. No sé si us en recordeu que el CB L'Hospitalet certifica l'ascens a l'Alep Plata justament davant de l'equip canari. Òscar Heras, 10 punts per partit. Carles Oms, 11 punts per partit. Compte que té un 35% en el triple, un jugador que a més s'encarrega d'agafar 6 rebots per partit, provoca 5 faltes en cada jornada. Sota taulers tenen a Omaru Touré, un jugador que fa 1,98 m, no arriba als 2 metres, però tanmateix captura 8 rebots per partit, a més hi suma 9 punts, amb un 59% en el tir de 2. I finalment Albert Vinyallonga, un jugador que pròximament farà 31 anys i que és el màxim assistent, i si no doble la pilota, des del triple també amenaça perquè té un 31% d'efectivitat.
I ara parlaves dels partits del Vic i del Navàs, rivals, un de tots serà el rival del CB L'Hospitalet en aquesta primera eliminatòria d'ascens, i és important que l'OSPI guanyi el seu partit per mantenir-se com a millor d'aquests tercers i jugar a la primera eliminatòria com a local. És molt important que l'OSPI guanyi, o que com a mínim, doncs, bé, si no guanya, ha d'esperar que algun dels dos equips dels altres equips perdi. En qualsevol cas, l'OSPI visita a la pista del Boet Mataró, a priori, un partit que hauria de ser pels homes d'Òscar Navarro.
Sí, perquè és penúltim a la taula, amb 5 victòries, 20 derrotes, però ja fa bé l'Andrés dient a priori, perquè a l'anada ens va costar molt, eh? 61-56, només de 5 es va guanyar aquell partit, també el mes de gener, amb un Màxim Esteban que va acabar amb 6 triples de 10 intents, aquí el teniu en imatges. Ara mateix el CB Boet és l'equip que més punts en contra ha encaixat al llarg de la temporada, amb jugadors entrenats per un vell conegut del CB L'Hospitalet com és Marc Forcada, i el més perillós segurament Alan Beltran, 12 punts per partit, amb bon tir de 2, 35% des del 6,75, compta amb Beltran. Edu Nogués, un altre perill, amb 12 punts per partit, carrega molt bé el rebot, fins a 5 per partit, tot i que està en 1,92, 1,94, no és un jugador precisament alt, reparteix a més 3 assistències en cada partit, i en el rebot s'encarrega l'Alejandro Díez, fins a 6 per partit. I bones mans les que té Jordi Serra, que fins al dia d'avui porta ja recuperades 36 pilotes.
I a priori també perquè l'OSPI li va costar el partit d'anada, va ser un partit també amb la presentació, bé, era un partit complicat per molts motius, i al final l'OSPI el va treure, però li va costar moltíssim, per tant faria bé de no refiar-se al conjunt d'Òscar Navarro. Anem a parlar de bàsquet femení, si et sembla bé. Anem a parlar de l'Espanyol Joventut L'Hospitalet, que va guanyar a la pista del Jafià, i això fa doncs que encara mantingui certes opcions i certes esperances de salvar la categoria. Victòria del conjunt del Albert Raurell, 49-55, important perquè el Joventut L'Hospitalet no té gaire marge, té 7 victòries i 15 derrotes, la salvació està en 9-13, que té el registre que té Vedruna, Gràcia i Tordera. Té el bàsquet de baraix perdut amb aquests dos equips, el Joventut L'Hospitalet, per tant doncs, ha d'intentar, a les 6 jornades que falten, doncs, sumar 3 victòries com a mínim, a veure si hi ha alguna opció de salvar la categoria. Té un calendari complicat el conjunt d'Albert Raurell, sí que sé que la setmana vinent jugant a casa contra el colista, aquí és segurament la millor opció per part del Joventut Hospitalet, de l'Espanyol Joventut Hospitalet, de sumar una victòria i després doncs, intentar sumar més, que és el que hauria d'intentar el conjunt hospitalent per salvar aquesta Supercopa Catalunya de bàsquet. Destacades, Anna Martínez, 15 punts, Mireia Ballesta, 10, i com dèiem, victòria per mantenir l'esperança de salvar la Supercopa Catalunya de bàsquet femení.
I la veritat és que el Sergio ens ha plantejat el partit amb una mica de dificultat, amb els 40 minuts de zona, i crec que hem fet un molt bon inici, els 5 primers minuts, després hem baixat al darrere i els hem donat vida, i ens ha costat, fins l'últim quart no hem pogut agafar una mica de diferència i consolidar el partit. Setena victòria de la categoria, amb aquest grup l'any passat vam estar a primera catalana, sí que és cert que al gener hem tingut un parell d'incorporacions, tot i que avui no han jugat, i bueno, molt content per l'esforç de les noies, perquè doncs, el nivell de categoria és alt i el salt també.
Feia dies ara que no ens vèiem, Setmana Santa, i un esdeveniment que queda marcat en el calendari cada any és la Lliga Universitària, tant masculina com femenina, i en el cas de la masculina va guanyar un equip que molts els vam veure en el seu moment, Michigan, els Wolverines, que l'any 89, tu eres molt petit, Andrés, però jo sí que ho vaig veure de bona mà, es proclamaven campions de la primera divisió de la NCAA, un equip en el qual hi havia un jugador que després va destacar moltíssim a la NBA, com era Glenn Rice, número 4 del draft d'aquell any, que va firmar per Miami Heat un contracte prou bo, 8 milions de dòlars per 5 anys. Però perquè veieu com ha canviat tot, avui ens fixarem amb la viruta, amb la pasta. Con Knupel, el meu amic Con Knupel, que s'ha de dir així, l'exjugador de Duke, que va firmar pels Hornets, també número 4 del draft, va firmar un contracte també per 4 anys. Doncs bé, no han sigut 8 milions de dòlars, no, han sigut 45 milions de dòlars els que s'han butxacat. Com a mínim en té 20 de garantitzats i el salari base per Con Knupel serà de 10 milions de dòlars cada any. Fixa't com canvien les coses, eh?
L'any passat vam tenir a la Violeta Verano en el March Madness, en la fase final de la Lliga Universitària, com a representant de l'Hospitalet. Aquest any el Raül Villar no ha pogut classificar-se amb els seus Charlottes, però esperem que l'any vinent, doncs, a veure si Raül Villar pot viure aquesta màgia de disputar la fase final de la Lliga Universitària amb el March Madness.
I si arranca un contracte que sigui la
mitjana... 45
que...
milions ja ho signa.
El feliç que serà.
Enric, gràcies com sempre. Molt bona tarda i fins dilluns vinent.
Aquí estarem. Salut i bàsquet.
Tanquem, doncs, el bàsquet, fem pausa, però no marxeu perquè hem de parlar de dues salvacions del Club Tenis de l'Hospitalet i la de l'Hospitalet Pioners. Ara mateix tornem. I en el bloc poliesportiu, dues salvacions dels dos equips que estan a la màxima categoria, Club Tenis Taula L'Hospitalet i l'Hospitalet Pioners. Comencem pel tenis taula i comencem, com sempre, amb resultats i classificació. Resultats d'aquesta superdivisió amb la victòria de les Borges 4-0 davant del Burgos. El Cajasur Peco va caure 2-4 contra l'Arte del Santiago. L'Escala va caure 0-4 contra el Gira. Important, perquè aquest resultat, juntament amb la victòria del Club Tenis Taula L'Hospitalet, 4-1, davant l'Olot fan que el Cujot d'Òscar Gallego ja estigui matemàticament salvat, empat entre l'Irún i l'Alacant, i per últim, el Sant Sebastián va caure 0-4 contra el Pontevedra. La classificació, liderada pel Cajasur Priego, amb 31 punts, 28 en té l'Arte del Santiago, 25 l'Alacant, 23 quart al Club Tenis Taula Olot, 22 l'Irún i 21 les Borges. 7è classificat el Pontevedra, 19, 8è el Gira, 14, els mateixos que el Club Tenis Taula L'Hospitalet, que és 9è, de ser classificat a l'Atlético San Sebastián, 11, amb 11 punts, i ja en zona de descens l'Escala 6 i Burgos amb 2 punts només. Imatges ja d'aquest partit, d'aquest 4-1, que insistim, va ser clau per assolir la salvació amb aquest resultat i també amb la derrota de l'Escala en aquesta última jornada. Veiem ja imatges del primer punt del Club Tenis Taula L'Hospitalet, de Mirmadi Kesavarsi, que va guanyar 3-0 a Damien Roland Provós, el jugador del Club Tenis Taula Olot. Després, en el segon partit, Marc Miró va superar a Rafael de las Heras, es posava 2-0 al Club Tenis Taula L'Hospitalet, evidentment encarrilava el partit. És veritat que el tercer duel entre Norbert Tauler i Miguel Ángel Pantoja va ser pel conjunt visitant, va ser per l'Olot, també 0-3, va guanyar en aquest cas l'equip d'Olot, i ja després amb el 2-1, dues victòries de l'OSPI per sentenciar el duel. Amir Madi, que és el Barça, que va guanyar Rafael de las Heras, i Norbert Tauler, que va superar a Damien Roland Provost. 4-1, victòria del Club Tenis de l'Hospitalet i salvat el conjunt d'Òscar Gallego. I l'altra gran salvació de la setmana ha estat la de l'Hospitalet Pioners, i aquest sí que ho tenia molt complicat, perquè havien de guanyar el líder a l'última jornada, i ho va fer l'equip de Víctor Martín. Repassem ràpidament resultats i última classificació ja d'aquesta Lliga Nacional de Futbol Americà. Els resultats són els següents, amb aquests Firebats 18, Dracs 40, victòria dels Dracs, que ara són líders, i la gran victòria de l'Hospitalet Pioners 25-20 contra els Terrassa Reds. La classificació, com dèiem, ara queda liderada pels Badalona Dracs. 6 victòries, un empat i una derrota. Els Terrassa Reds, 5-0-2, tenen un partit pendent en el que han de disputar encara al camp de la València Firebats, però ja sap Terrassa Reds que seran segons. València Firebats, 3 victòries i 4 derrotes. Mallorca Voltors, 2-1-5, 2 victòries, un empat i 5 derrotes. I l'Hospitalet Pioners té 2 victòries, acaba la temporada amb 2 victòries i 6 derrotes. Evidentment, és l'últim classificat, però l'últim classificat de l'altre grup, que és el Gijón Mariners, té una victòria i un empat, per tant, té pitjor balanç i l'equip que baixarà serà Gijón Mariners. I les imatges ja d'aquest enorme, d'aquest gran partit de l'Hospitalet Pioners, que havia de guanyar, sí o sí, no tenia més opció al conjunt de Víctor Martín que superar el líder, superar els Terrassa Reds, i ho van aconseguir segur, el millor partit de la temporada de l'equip de l'Hospitalet Pioners, sobretot la primera part de molt nivell de l'Hospitalet Pioners. És veritat que durant tota la temporada havien tingut problemes amb la part ofensiva, els costava molt anotar a l'equip hospitalenc, però aquesta vegada ho van tenir tot molt més clar, molt més estudiat, i evidentment amb dos homes que han estat sempre els més destacats, que els vam tenir fa poc en aquest plató, com són Braxton Hughes i Agustín Doello, que van ser els protagonistes, bàsicament, el Braxton Hughes com a quarterback, Agustín Doello com a receptor, i entre ells dos van aconseguir anotar els 18 punts de touchdown de la primera part, també un extra point d'Arnau Rivero, aquí veiem el tercer touchdown de l'Hospitalet Pioners, novament d'Agustín Doello, 3 touchdowns va anotar el 3 de l'Hospitalet Pioners, i la segona part que va començar tot al contrari, amb una situació complicada per l'Hospitalet Pioners, perquè Terrassa Reds va reaccionar, perquè va anotar touchdown per aproximar-se a l'Hospitalet Pioners i després va aconseguir fins i tot posar-se per davant amb 19-20 després d'una errada del conjunt hospitalenc, com és aquesta amb la pilota de l'Hospitalet Pioners. Va perdre la pilota l'equip de Víctor Martín i això ho va aprofitar Brandon Polk per anotar el seu tercer touchdown. En aquest moment l'Hospitalet Pioners perdia 19-20, havia de reaccionar sí o sí el conjunt de Víctor Martín, i ho va començar a fer amb aquesta enorme passada novament de Braxton Hughes, novament trobant Agustín Doello. No és touchdown, evidentment, encara faltava per arribar a la línia d'anotació, però amb els següents minuts es va aconseguir aproximar una mica més l'Hospitalet Pioners, i finalment va ser el mateix Braxton Hughes amb un touchdown, que no és el més maco del món, ho hem de reconèixer, però va ser el touchdown precisament que va fer que l'Hospitalet Pioners guanyés 25-20 i que per tant assolís la permanència. Gran partit i gran temporada en permanència de l'Hospitalet Pioners.
Molt orgullós de l'equip, al final hem, avui per aconseguir la permanència, perquè era guanyar o baixar, havíem de guanyar a l'equip que va líder a la nostra conferència, per tant és un equip que arribarà a semifinals i que competirà per guanyar la Lliga, i per tant hem demostrat que podem estar allà, però hem de ser molt més consistents en el dia a dia i partit a partit per poder arribar allà, però bueno, molt contents en com acaba la temporada, ens hauria agradat tenir més victòries, però bueno, molt content de com acaba i molt orgullós dels jugadors i del club.
Muy contento, estoy muy orgulloso de todos los 50 y pico que tenemos acá. Todo el mundo pudo echar y hacer un montón. Todo el mundo sabía lo que era hoy, lo que significaba hoy para el equipo, para cada uno individualmente, y por suerte se pudo ver en la cancha.
L'espai de l'entrevista el tenim dedicat a un dels esdeveniments més multitudinaris d'aquesta ciutat, des del punt de vista esportiu, com és el DENS, que organitza cada any el Club Piràmide. I tenim a Irenia García. Irenia, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
I a Maria Moreno. Què tal, Maria? Bona tarda.
Hola, què tal?
Un esdeveniment, com sempre, Irenia, multitudinari, preciós, molt maco, molt espectacular. Què hem d'esperar aquest any del Dance? Bueno, Ilenia García, que ets de... No sé com presentar-te, que ets tot en el piràmide.
Bueno, organitzadora del Dance i
directora del Dance
i moltes coses. De l'escola d'ensenya que vas al piràmide.
Del Dance. Què hem d'esperar d'aquest Dance 2026 que comença aquest dissabte?
Pues mira, este año, para empezar, es la 10ª edición, entonces es una edición súper especial para nosotros. Hemos intentado pues, que haya muchas sorpresas, muchos detalles para los bailarines, como intentamos tener siempre, pero que sea pues, una edición realmente inolvidable. Es un año, como digo, especial. Hemos hecho también esta división en 2 días, lo hemos agrandado a 2 días. Fue algo que nos daba muchísimo miedo al principio porque no sabíamos si realmente tendríamos acogida por parte del público para poder llenar esos 2 días, pero la verdad es que ha sido algo increíble y que ha tenido pues, una acogida buenísima.
Són 2 dies, com bé dius, suposo que ja era una mica bé, una conseqüència natural, no? Diguem-ne, del creixement. L'any passat crec que vau tenir més de 2.000 participants,
sí.
Aquest any 2 dies, com estem? Com estem de participants?
Pues més de 3.000 ballarins, són 24 hores de competició, 12 hores el dissabte i 12 hores el diumenge. Ballarins des de 6 anys fins a 67 anys, hi ha gent pues, jubilada ballant hip-hop, i la veritat és que estem desitjant veure pues, tot el que ens presentaran.
Tu ho has dit, són 24 hores consecutives de ball. Bueno, consecutives no, perdó, en 12 i 12, però són 24 hores de ball i de feina per part de totes les persones que formeu part del piràmide i que organitzeu el Dance. Per què? Per què no descanseu una miqueta? Perquè vull dir, al final, organitzar un monstre com aquest, si em permets, és molt complicat i suposo que deu ser també molt gratificant, però també molt, 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 molt cansat. Per què any rere any dieu anem a organitzar el Dance?
Pues yo creo que hay como varios aspectos. Hay un aspecto emocional súper grande, ¿no? De amor al baile, que bueno, que eso es algo interior mío. Luego hay pues un aspecto de que tengo un equipo que me acompaña en todas mis locuras, ¿no? Un poco siempre a nivel familiar y a nivel club, ¿no? A nivel pirámide, a nivel gente que apoya el evento y que me ayuda a que sea posible, ya que realmente hay como 40 personas de staff y esas 40 personas son imprescindibles para que todo funcione, ¿no? Entonces, bueno, pues cada año decidimos volver a hacerlo porque creemos que es algo tan bonito que si la ciudad pierde esto o pierde un evento así, perdería algo pues, que es muy gratificante para mucha gente.
Ara que parles d'estaf, deixa'm presentar la Maria Moreno, que aquest any s'estrena com a part de l'estaf, que tu ja has ballat moltes vegades al Dance, que has guanyat fins i tot al Dance. Per què? Per què Maria Moreno aquest any decideix fer aquest pas?
Pues la verdad que es algo diferente. Mi primera toma de contacto con Dance fue para competir y lo vives desde ese lado, ¿no? De los nervios, no nos vamos a equivocar, va a salir todo bien. Y bueno, luego yo antes no formaba parte de Pirámide y luego tuve la oportunidad y la suerte de formar parte del elenco de profesores y claro, y necesitan ayuda porque es que es un curro importante y dije, venga, va, como yo este año no compito por tema estudios, ya no me da la vida para más, y dije, no, yo me apetece un montón, porque es que lo disfruté tanto bailando, y ahora es un, también estás pensando en el que salga todo bien, pero con el que los que vienen a competir ahora, que puedan vivir y disfrutar lo que yo en su día viví y disfruté, porque en su día hubo una buena organización, entonces ahora yo también quiero, entonces claro, y te das cuenta, ¿no?, de todo lo que conlleva, toda la organización, todo el tiempo, las horas, y sí, es increíble. Pero bueno, al final es ir a disfrutar del dance, de la danza, y vamos a darlo todo, sea bailando, sea currando. O sea...
Però si haguessis de triar, què triaries? Sé que encara no ha vingut el dance, però sí que estàs, diguem-ne, entre cometes, perdó, menjant tota la part organitzativa i també en el seu moment et menjaves tota la part d'entrenar. Què t'agrada més? Si no tinguessis estudis, imagina't. Sé que és complicada la pregunta,
He anat a fer mal. És que és molt diferent, la veritat, i com no he provat nunca, tengo ganas de probarlo. Ahora, a día de hoy, te diría que staff, porque quiero probar algo nuevo.
Una cosa que has dit i m'ha agradat molt, perquè és que més, clar, al final nosaltres aquí a Televisió Hospitalet cobrim molts esports i moltes vegades l'esport té una connotació negativa també a vegades, no?, de competició i de... I jo sempre que he vist el dance, la sensació és completament la contrària. evidentment tots voleu guanyar, com no pot ser d'una altra forma, no? Però també hi ha molt bon rotllo entre els grups, no? I tu que has ballat moltes vegades, també ho perceps així, no? La sensació que em dona a mi és, ok, volem guanyar, però tampoc volem fer mal a ningú, no? I jo gaudeixo molt de veure això des de fora. No sé si com ho veus tu.
Sí, jo me acuerdo de experiencias de salir a bailar y que detrás nuestro salga un equipo, porque al final en el mundo del baile nos conocemos todos entre todos y el que sale detrás de mí tengo a 5 amigos y es un wow, que me van a ver bailar y claro, los escuchas desde la bambalina, que es donde tenemos que salir luego chillando, venga, venga, y luego yo bajo y con el sofocón y todo encima, chillando, venga, ahora te toca a ti. Y no, es increíble el ambiente.
Ara com el coixó et toca, diguem-ne, la part de relaxar una mica la gent, que també...
Sí.
que una altra de les coses que veig al dents és que ja gent massa excitada a vegades.
Sí, 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 es que se vive muy intenso. Sí, 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 pues claro, ahora me tocará la otra parte, pero no sé si me voy a poder contener, ¿eh? Porque es que porque van a ver igualmente amigos y es que no me va a salir chillar igual, porque es que ves al staff igual, venga, dale.
Una miqueta tanto no pasa res.
Es un día especial.
Es un día especial.
A disfrutarlo, a disfrutarlo.
Hem de parlar d'una altra de les grans novetats d'aquest any, Ilenia, i ens hem de també a posar una automedalla a televisió de l'Hospitalet, perquè aquest any es podrà veure en directe una part només del dents, malauradament, des de les 6 fins a les 9:30 a televisió de l'Hospitalet, que home, molt xulo poder veure també el dents en televisió convencional, també en streaming, no? Però crec que una excel·lent notícia poder gaudir del dents en directe per televisió, no?
Sí, yo te quiero dar las gracias personalmente porque en parte y en gran parte ha sido gracias a ti y la verdad es que nos hace muchísima ilusión. Creo que va a ser súper bonito, que a los bailarines van a llevar un recuerdo precioso porque el despliegue que van a montar ahí, hoy precisamente que estábamos hablando de él, es espectacular y bueno, yo estoy deseando ya ver cómo queda y poder, pues eso, vivirlo.
Per televisió de l'Hospitalet i gràcies a la xarxa també, hem de dir les coses. No traiem també el mèrit, molt de mèrit de la xarxa, que evidentment és l'entitat que ens aglutina a moltes televisions locals i qui ha apostat també per aquest dents i aquest dissabte, insistim, a partir de les 6 i fins a les 8:30, crec que en televisió convencional en directe, després de 8:30, 9:30 per a streaming. Insisteixo que ens agradaria poder fer les 24 hores, però clar, és bastant inviable, però en qualsevol cas sí que aquest any fem una primera prova del dents en televisió.
Sí. Podremos ver las categorías absoluta starting A, absoluta pro, y las dos mega crews, que la kids y la normal, que son como las categorías más multitudinarias y de las que hay una calidad más grande, o sea que va a ser muy muy guay.
¿Alguna cosa más del dents? ¿Tot preparat, tot en ordre, tot com ho tens ara mateix? Com estàs ara mateix a falta d'uns dies?
Estoy súper nerviosa, pero la es súper 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 deseando que pase. Hay un montón de cosas que caracterizan al dents y que están ya preparadas. Hay un montón, como te he dicho antes, de cosas nuevas y de sorpresas que van a tener los bailarines y la verdad que no las quiero decir y no las voy a decir.
No.
pero bueno, deseando que empiece y que puedan disfrutar del escenario.
Això respecte al dents, hem de recordar que el dents és un esdeveniment puntual, però que el Piràmide fa moltes més coses durant l'any, campionats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, etc. ¿Com tenim l'entitat del Piràmide?
Pues estamos en una época que todo, está pasando todo a la vez, entonces acabamos de volver hace 2 días de un campeonato súper importante a nivel, bueno, que era clasificatorio a nivel internacional. Conseguimos clasificar 5 equipos y 16 solistas para los campeonatos del mundo en Orlando, en Estados Unidos, a nivel de acrodance, y la verdad que es un sueño, era la primera vez que íbamos y íbamos un poco a ciegas y hemos vuelto como el fin de semana y con nerviosos por todo lo que había pasado, preparando esto y a la vez el dance y bueno, y en 2 semanas tenemos el campeonato de Cataluña, que será determinante para a nivel FIQ y federado y bueno, pues sin parar, deseando que también pues poder mostrar nuestro trabajo.
¿Y cuándo descanseu?
Pues mai.
No, és que bàsicament la sensació és aquesta, al final engegeu unes coses amb l'altres.
Sí, sí, sí.
Hem de recordar també, i això és una cosa personal, de l'Irene. L'Irene va ser mare fa 2 anys, a prox.
Sí, sí, sí.
I normalment als esdeveniments també veiem el seu fill per allà donant voltes. suposo que encara té més mèrit, Irene, i deixa'm preguntar-te, insisteixo, des d'un punt de vista personal, però al final té molt mèrit fer tot el que feu amb la teva parella, amb l'Aitor, que també és part del piràmide, sí. A la vegada cria el vostre fill, no sé d'on treus les hores, i sobretot suposo que és molt complicat poder compaginar-ho tot, però ho feu.
Sí, a ver, no es fácil a nivel logístico, obviamente ahora, por ejemplo, yo tengo 3 meses que no tengo ni un solo día de fiesta, pero bueno, yo tengo la suerte de que puedo tener a mi hijo en el trabajo muchas veces, que hago mucho trabajo también de ordenador, de preparación de los eventos, es mucho en online, y pues bueno, pues hago lo que puedo, tengo muchísima ayuda de mis padres, de la familia de mi marido, y bueno, somos una familia así que nos gusta hacer muchas cosas, entonces pues bueno, pues al final el que quiere puede, y el que no lo hace, yo siempre lo digo, que si lo que no hagas ahora no lo vas a hacer nunca, y la vida pasa, entonces hay que vivirla.
Ja ha decidit el teu fill què farà, si el telofilia o...
El meu fill?
O ball?
Pues jo saps què crec, que no farà, no, que farà, farà una altra cosa.
Farà futbol, ja està. Bé, Irene, Maria, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Ens veurem el dissabte amb el Dens, amb aquesta televisió de l'Hospitalet, que podrà, per primera vegada farem la retransmissió en directe, i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Gràcies.
A tu.
Doncs amb això, amb el Dens, tanquem el programa. Insistim, recordem que aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, podreu seguir aquest gran esdeveniment a través de la televisió de l'Hospitalet i de l'ElecDigital.cat. Gràcies a l'equip tècnic, bona setmana i fins la propera.